És la una del migdia.
A continuació us oferim la salve cantada pels monjos del monestir de Santa Maria de Solius.
Salve, Regina, Mater Misericordiae, Vita
Ràdio Estel us ha ofert la salve cantada pels monjos del monestir de Santa Maria de Solius.
Ràdio Estel, Tarragona 100.6.
Momenti della canzone italiana.
Us agrada la cançó italiana? Els grans èxits de San Remo, Jimmy Fontana, Iva Sanicchi, Domenico Modugno?
Escolteu les cançons i l'anàlisi de les lletres.
Momenti della canzone italiana. Els diumenges a les 2 de la tarda a Ràdio Estel.
A la Fundació Roca i Pi ens importen les persones grans. Creiem que fer una mica millor la seva vida també fa millor la nostra societat. Apostem per l'acompanyament de les persones grans i oferim tres serveis: la residència assistida, el centre de dia i la unitat de memòria. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 46 02. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom. Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
Viu la 12a Mostra Espiritual de Cinema de Catalunya. Fins al 15 de desembre t'esperen 14 de les millors produccions d'enguany de temàtica espiritual, subtitulades en català i presentades per professionals del cinema i la diversitat religiosa. 12a Mostra Espiritual de Cinema de Catalunya, organitzada per la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de la Filmoteca i l'obra social La Caixa. Tota la informació a radioestel.cat.
Ràdio Estel.
Del camp a taula. Dirigeix i presenta Isidre Font.
Bon dia i benvinguts una setmana més a Del camp a taula. El Parlament Europeu i el Consell d'Europa acaben d'acordar adoptar un nou reglament sobre nous aliments. Cal assenyalar que l'actual reglament té gairebé 20 anys d'antiguitat i en aquest període tant la tecnologia com els dictàmens científics han evolucionat considerablement. La nova normativa, una vegada adoptada formalment i publicada al Diari Oficial de la Unió Europea, entraria en vigor cap a finals del 2017 aproximadament. Els darrers anys, el món està avançant molt ràpid en diferents àmbits i camps. Per això, pensem que és bo anar-se actualitzant i normatives que ja tenen 20 anys o més han quedat del tot obsoletes, sobretot en apartats com l'alimentació o la salut, per posar-ne un exemple, però també en el de la política. Ja saben els nostres oients la dita renovar-se o morir.
Del camp a taula, amb Isidre Font. L'entrevista.
L'Agrupació per a la Promoció del Port de Tarragona, Aport, ha lliurat aquesta setmana els seus premis. Entre els guardonats hi ha Soprovac Catalunya, que ha rebut el premi a l'empresa més activa en la projecció exterior del Port de Tarragona, per la seva destacada trajectòria internacional i per la ferma aposta per fomentar l'activitat comercial del Port de Tarragona, segons ha considerat el jurat dels premis. Aprofitant aquest reconeixement, parlem amb el president de Soprovac Catalunya, Ricard Gòdia. Bon dia, senyor Gòdia, i gràcies per haver-nos pogut atendre.
Molt bon dia, molt bon dia.
Què suposa per a vostès rebre un premi d'aquest tipus en el que es valora la seva tasca comercial i, a la vegada, la projecció internacional?
Bueno, pues la veritat és que sempre és d'agrair, no?, rebre un premi. Però, bueno, és el nostre camí. Ja fa temps que vam decidir estratègicament apostar per l'exportació i que rebis un reconeixement després d'anys de fer feina, pues, sempre és bo, sempre és bo. En aquests temps de crítica que solen voltant, és d'agrair.
El que passa és que, clar, avui en dia, quina empresa, per ser competitius, quina empresa agroalimentària no exporta? I que a sobre et premin per aquesta vocació, jo crec que és molt més important, no? Més que important.
Sí, 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 sí. Això t'ajuda a fer veure que aquest sector al que estem, que és el de la vedella, és un sector que, a pesar de la crisi, té tirada. L'exportació és l'única via que tenim de sortir d'aquest forat que estem. Nosaltres hem apostat fort. Hi ha hagut vies de sortida, sí que ens ha ajudat una mica al context de la paritat euro-dòlar. Tot això hem sabut aprofitar, hem promocionat, hem exportat i creiem que és el camí. Per això, de totes a totes, estem treballant en aquesta línia, no?
A més, ja fa molt temps que es parla de la famosa globalització, no? Aquesta paraula globalització, estem en un món globalitzat, tant, en aquest cas, per importar com exportar, perquè igual que nosaltres enviem els nostres aliments a fora, doncs, no sé, quan parles amb gent del peix, et diu, no, de Sud-àfrica aquí en 10 hores tens peix. O sigui que estem en aquest món i, per tant, és posar-se amb la línia, no?, amb la línia que s'està visquent actualment, no?
Sí. És així. Estem en un món globalitzat, les fronteres cada dia estan a nivell comercial caiguen més i no es pot treballar únicament pensant en el nostre. No s'ha d'oblidar els mercats interns i els mercats de proximitat, però el mercat de l'exportació ha de representar un percentatge en les nostres empreses, cada dia més alt, i sobretot en aquest context de crisi, però inevitablement la globalització està aquí i l'exportació és un fet. És un fet i el tenim que conviure, perdre la por, exportar i fer-ho com una cosa més del dia a dia de les nostres empreses. Una cosa quotidiana totalment.
Vostès han treballat intensament perquè s'exportés bestiar vaquí des del port de Tarragona, conjuntament amb Soprovac Nacional. Quan van començar aquestes exportacions? Hi ha hagut molt increment aquest any respecte a l'anterior, per exemple, perquè també coneix una mica les dades?
Sí, nosaltres, al voltant del 2011, crec recordar, ens vam marcar com a estratègia el fet d'obrir el port de Tarragona. El port de Tarragona havia estat obert en un moment de crisi de les vaques boges per a fletar algun vaixell, quan aquí hi havia una baixada del consum molt gran, i es va exportar d'una manera molt puntual. Lo lògic era que les exportacions d'Espanya sortissin totes per Cartagena o sortissin totes per Set, de França. I nosaltres reclamàvem de que el port de Tarragona era la sortida natural del bestiar que tenim a la zona de Catalunya i a la franja d'Aragó. I així ens ho vam marcar com a estratègia. Vam treballar conjuntament amb l'administració catalana, que vam rebre moltíssima ajuda amb ells. També vam treballar amb els delegats de govern, tant de Tarragona com de Lleida, en les diferents associacions, inclús els sindicats també en van estar apoyant perquè van veure la importància del fet de que es pogués obrir Tarragona. I la veritat és que tot aquest bloc vam estar intentant convèncer el Ministeri, que és el que té competències en els ports, perquè obrís Tarragona. El Ministeri en aquell moment estava dient que el port, que hi havia una habilitat, que era Cartagena, que no en calia més, i nosaltres, tossuts en aquesta via, vam aconseguir convèncer de que no, de que Tarragona tenia que estar oberta. I aquí s'ha vist la prova, no?, de que necessitava obrir-se Tarragona, que quasi hem superat el de Cartagena. Mm-hmm. I la veritat és que des de llavors ençà, el 2012, crec que es va obrir a l'octubre del 2012, vam fer, crec recordar, com 7.000 animals des de l'octubre fins al desembre. Després, el 2013, se'n van fer uns 14 o 15.000. El 2014 vam incrementar inclús el número d'animals i el 2015 estem arribant a la xifra de quasi els 50.000 animals. I encara en falta 2 o 3 mesos per acabar l'any. Això s'ha vist, veient aquestes dades, de que el camí bo era obrir el port de Tarragona. Quasi hem superat el de Cartagena i això és una cosa que ens hem de felicitar tots.
Potser aquesta tossuderia, per dir-ho d'una manera així fina, o aquesta tasca és el que després ha estat reconeixent avui amb aquests premis al Port de Tarragona, no? Potser.
Suposo que era això. Suposo que era aquesta tossuderia.
Pel que ha dit, hi ha molts agents implicats i vull dir, molta gent conscienciada amb aquesta necessitat.
Sí. El Port de Tarragona, al final, a l'obrir-lo, el Port de Tarragona també és veritat, també val a dir que està al nostre costat i també intentava convèncer conjuntament amb nosaltres el Ministeri perquè ho veia clar en el sentit de que el Port de Tarragona és un gran importador, és on entra quasi bé tot el cereal que ve a Catalunya i és un dels més grans d'Espanya d'entrada de cereal. Claro, al Port de Tarragona li interessa que l'agricultura, que la ramaderia tiri perquè així s'assegura també l'entrada de cereal. Per la qual era un bé que tots hi sortien beneficiats, no?
Sí, perquè això és una dada que molta gent desconeix i el Port de Tarragona, jo ho parlo a vegades ja fa uns anys, no? Tant a nivell pesquer, perquè a nivell pesquer, quan a captures és un dels més importants de Catalunya, però també aquesta vessant, doncs, per exemple, en el cas dels cereals, no? Que és un puntal d'entrada. Perquè moltes vegades quan parlem aquí, sobretot de la sequera i tot, i ens reconeix el sector sempre, bueno, sí, escolti'm, però nosaltres som deficitaris amb cereals i necessitem molt cereal de fora, no? I el Port de Tarragona juga aquesta tasca i, per tant, també aquest joc de l'exportació és un joc, no?, això que parlem, importacions, exportacions. Per tant, és necessari aquest tràfic, no?
Sí,
per dir-ho d'una manera, suposo. Això de tràfic, sense que... Vull dir, aquest moviment,
El tràfic portuari, així, sí, és el tràfic portuari.
Sí.
I per això sí que, dono la raó, Isidre, que segurament el reconeixement aquest ve vingut per això. No, el fet d'aquesta doble vertent, no? Utilitzem el port per exportar, per obrir nous mercats, per tindre entrades de divises al nostre país, però a més també per donar continuïtat a la vida d'aquest port amb el moviment de cereal.
Uh-huh. Hem parlat d'aquest increment de les exportacions aquest any de boví de carn. Quins són els països als quals s'exporta aquest bestiar des del port de Tarragona i s'està negociant amb altres països a l'actualitat?
Sí, per ordre d'importància, el primer seria el Líban, que és el que està enduguent-se o que està fletant més vaixells per consum. El Líban és la porta d'entrada del país àrab, per dir-ho d'una manera, i ell en importància és el primer. El Líban és el primer, Líbia seria el que li seguiria darrere. Després vindria Argèlia. Després també hi ha acords i també hi ha moviments comercials amb el Marroc i bueno, en Egipte. En Egipte també és un mercat que vam obrir fa no massa, es va començar a fletar el primer vaixell, ara s'està preparant un altre. Aquests serien els mercats que estan oberts i que tenen tràfic marítim habitual, seria sortida de barcos setmanal, quinzenalment, no? I després el que estem negociant, que estem fent molts esforços juntament amb el Magrama, seria Turquia. Turquia encara ho tenim tancat, i és un dels països que voldríem obrir. L'Orient Mitjà, on també hi ha Jordània, que també s'està fent missions comercials amb moltes ganes, a veure si es pot acabar d'obrir. Iraq, també. Uh-huh. I després també inclús estem mirant cap a Àsia, però bueno, tot això a poc a poc i anar consolidant el que tenim, no? Però bueno, hi ha perspectives de que el Mediterrani sigui una mica la solució del nostre sector, no?
Uh-huh. Perquè aquests països àrabs, a més, se'ls porten viu, perquè després ells el sacrifici el fan amb el seu mètode, no? Amb el halal, em sembla que és, o...?
Sí, amb el ritus halal, sí. Bueno, és una miqueteta la duresa de la normativa europea, ens obliga a tirar moltes parts dels animals, les vísceres i tot això, i ells ho volen importar en viu perquè tot això ho utilitzen. Clar. Ells, sent un país inclús en renta més inferior per càpita que la nostra, ells poden valorar moltíssim més la vedella que nosaltres. Ells utilitzen la vedella en viu, la sacrifiquen i utilitzen inclús tota la part interior, tot, absolutament tot, no? Que inclús ni diguem que entra un cinquè quart de la vedella, que serien totes les vísceres, serien tot el que abans menjàvem aquí i ara no es menja, allà encara ho estan aprofitant. Per lo qual, quan fas el computo del preu de tota la vedella, et surt més alt que no pas aquí, perquè aquí només utilitzem les parts més nobles i les altres no les valorem tant, o inclús les desusem, no? Uh-huh. Per això és interessant aquests mercats, perquè s'està aprofitant el 100% de la vedella, la vedella en viu, cosa que si l'enviéssim en canal, pues tota aquesta part s'hauria quedat aquí i a nosaltres ens interessa de que tot corri i tot surti, no?
Seguint ja per acabar aquest apartat de l'exportació, s'han fixat alguns objectius en aquest àmbit, a tots els nivells, vull dir, amb altres països que estiguin exportant també?
Sí, bueno, els nostres objectius, sent realistes, el que voldríem és consolidar els mercats que tenim, consolidar-los perquè sí que ara estem en un moment dolç, en tema econòmic parlant, macroeconomia, antes ho hem comentat una mica, tenim la paritat d'euro-dòlar, això ens dona un avantatge competitiu i això ens ajuda a obrir mercat, però el que tenim que fer és consolidar-lo, assentar-lo, i quan hi hagi alguna variació de la moneda envers el dòlar, pues aconseguir captar aquest client i que acabi comprant-nos a nosaltres encara que hi hagi un increment de preu per qualitat, no? Per qualitat i perquè els surti més a compte. Per lo qual els objectius serien consolidar i, evidentment, aquests objectius que tenim d'aquests països per obrir, per a veure si podem obrir nous mercats, també no els fem. I també de l'Orient Mitjà pues, hi ha molts països que poden acceptar molt més valor afegit, per lo qual també és obrir escletxa aquí i intentar vendre en aquests països.
Fem una petita pausa i tot seguit continuem.
Quin tros de tractor? Cabina insonoritzada? Facilitat de maneig? Una consola de nova generació? Com l'has aconseguit?
Vaig anar a la meva oficina d'Agrobanc de la Caixa i els vaig explicar el que necessitava. Em van assessorar i em van donar el finançament adequat.
A la Caixa impulsem el desenvolupament del sector agrari amb solucions financeres per al dia a dia i els projectes de futur. Agrobanc. Financem el creixement.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra Clos de la Torre és un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat. fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses, l'Argudell, el Picual i el Frantollo. Oli d'oliva verge extra clos de la Torre, el gust per la qualitat, el gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com, contacta a info@closdelatorre.com i al 972-510369.
Continuem parlant amb Ricard Gòdia, president de Soprovac Catalunya. Fins ara hem estat comentant tot el tema de l'exportació. En aquests moments, com està el mercat nacional? Estancat o despertant?
Mercat nacional el tenim molt adormit. Va haver un parón molt fort al començament de la crisi econòmica i aquest parón encara el seguim arrastrant. Sí que comença a hi haure algun petit signe de moviment. Tinguent en compte de que la carn de vedella sempre s'ha considerat un producte car, perquè per el que estàvem parlant abans, de que aquí únicament utilitzem les parts més nobles, no? que seria l'entrecot del solomillo, tot el que més no es consumeix tant. Claro, quan compares aquestes peces, pues, trobes que la carn és cara. Ara, hi ha moltes altres peces que no és així, no? Com pot ser l'estofat, com pot ser el bistec, com pot ser moltes altres peces. Aquesta percepció de car és el que ens va fer baixar el consum a la crisi econòmica i la veritat és que encara no l'hem recuperat. Però sí que sembla ser de que alguna cosa s'està bellugant. Està augmentant una miqueta els sacrificis, el que de moment encara no podem dir que sigui una recuperació. Però, bueno, ahí està, no? Ahí està. Sembla ser que en algun moment determinat hi ha algun repunt i tots estem mirant en lupa a veure si aquest repunt va tirant amunt. I, evidentment, hi hem de ficar coses nosaltres també perquè s'augmenti aquest consum. Via campanyes o via promoció.
Sí, precisament Catalunya és una de les principals zones productores de boví de carn de l'Estat. I, en canvi, el consum aquí a Catalunya, en concret, creu que cal reactivar-lo?
Sí, cal reactivar-lo. A veure, Catalunya és una bona consumidora de carn de vedella, no tant com podria ser regions del nord, que són tradicionalment més consumidors, però, bueno, també superem altres regions, que podrien ser més cap a la part del sur. Som consumidors, sí que s'ha davallat, sí que hi ha molt camí a fer i sí que hauríem de tornar a augmentar els consums de, bueno, a nivells d'antes de la crisi o superior, si podem, no?
Parlava d'aquestes campanyes de promoció, perquè, a més, jo crec que, a part d'aquestes parts que no es coneixen de la vedella o que no es consumeixen, també té moltes avantatges, per exemple, nutritives. O, per exemple, pels més petits de casa, jo crec que és un bon aliment per créixer, no? I almenys jo, que era de molt mal menjar, era un dels que m'insistien que mengés, no? I el peix, o sigui, per un costat... O sigui, jo aniria bé pel port de Tarragona, perquè... No, pel tema de consum, no?, i el tema de la vedella, no?, menjar bistecs, jo me'n recordo que em van ajudar molt en un moment delicat, per entendre'ns, en el seu moment, no? I potser seria un bon d'això, no?, amb els més petits de casa, que s'ha tirat per aliments més fàcils, no?, de menjar, potser, i més econòmics.
Sí. A veure, tots els nutròlegs coincideixen amb això, que l'època de creixement dels nens s'ha de menjar vedella perquè aporta moltes vitamines, molt ferro, molt sang i ajuda al creixement. La prova, sempre dic el mateix, és els potitos, molts són de vedella. Uh-huh. Hi ha altres espècies, no?, però molts són de vedella. I l'alimentació dels nadons, molts hi donen vedella. Això ja vol dir alguna cosa. Això vol dir alguna cosa i és que en aquesta primera fase de la vida... que és on al màxim estem multiplicant les cèl·lules, la vedella és un bon aport de vitamines, de proteïna i tot el que fa falta per créixer, no? Després, a edats més avançades, doncs, potser hem de reduir més una mica aquest consum, però en edats primeres l'hem de potenciar al màxim, perquè és veritat, a vegades el viure dia a dia i en la velocitat que estem i en l'estrès no acabem donant massa importància a l'alimentació. I la té. Així com tu dius, un exemple de que tu quan eres jove, bueno, pues, la gent d'abans ja sabia fer el que feia, no? Sí. Bueno, pues, ho hem d'aconseguir explicar, fer entendre, recordar, valorar i sobretot que els experts tornen a donar opinió sobre aquest sentit. Que els que són creïbles són els experts, són els nutròlegs, no?
Un aspecte que podia haver fet o minvar aquest consum de carn de boví o aquesta recuperació és l'informe que fa uns mesos, fa poc, va treure l'OMS, en el que es deia que la carn processada podia ser cancerígena. Però, en canvi, la sensació que tinc és que la gent s'ho ha pres al consumidor d'una manera diferent a altres crisis sanitàries, no?
La veritat és que l'informe aquest, de la manera que va sortir, ens va sorprendre tots, inclús vam veure que no sé, que estava desproporcionat de la manera a la bomba i platillo que s'havia donat. Uh-huh. Una vegada analitzat, per nosaltres, els que som dels sectors afectats, i per el consumidor final, acabes veient que no està dient res de l'altre món. T'està dient que abusar-n'hi de tot és dolent. Això tots ho sabem. Una vegada reflexionat això, la gent ha vist que no era tan greu. A veure, jo suposo que l'Organització Mundial de la Salut el que ha vingut a fer en aquest informe és llamar o fer un toc d'atenció a les dietes anglosaxones. Aquestes dietes que s'aixequen per al matí, mengen un ou ferrat amb bacon, al migdia estan menjant hamburguesa o frankfurts, de pressa i corrents i drets, i després a l'hora de sopar menjaran pizza amb pepperoni, no? Ostres, és molt diferent aquesta dieta a la nostra, que esmorzarem uns cereals o que esmorzarem una cosa suau, o després dinarem un bistec de vedella i una sopeta, una amanida, i soparem pues, una truiteta i... o verdura. Mm-hmm. Ostres, no té res a veure. El que sí que suposo que aquest informe de la salut, l'Organització Mundial de la Salut, el que ha fet és donar un tac d'atenció a aquestes dietes que se'n van tan a lluny de lo que és lo normal. I inclús, d'alguna manera, hagués pogut acabar dient de que ens hem de fixar en la dieta mediterrània, que és la que fem nosaltres, no? Tot variat, tot una mica repartit i menjar tot tipus d'aliments. No n'abusem de res, perquè tots sabem que pot portar algun efecte contrari, però ben administrat i ben variat és l'ideal. Això, quan va sortir, doncs va causar molt rebombori i al final el mateix consumidor ha anat veient que no estan aportant res de nou. No ha variat gaire la seva alimentació. Tots els datos que tenim nosaltres, hi ha hagut algun moment de frenada, però una vegada se ho han pensat, ho han analitzat, ha seguit el consum exactament igual. La prova és que les longes no han baixat els preus, inclús més aviat estan repuntant una mica, el qual vol dir que l'efecte OMS no ha estat dolent. Ja t'ho dic... I dono importància a la valoració i al saber fer del consumidor en aquesta crisi. Cosa que potser en les altres no se va tractar una miqueta més a lo bèstia.
Mm-hmm. Tal com ha dit en alguna ocasió, un dels temes que més el preocupa actualment és com quedarà el tractat transatlàntic de comerç i inversió. Mm-hmm. Com està en aquests moments i serà al final perjudicial o beneficiós pels interessos dels nostres ramaders?
Aquest tractat nosaltres ens mirem amb molt de recel. Tinguem en compte que aquí a Europa no es produeix igual que als Estats Units. Aquí a Europa tenim una sanitat alimentària molt bona. Jo com a consumidor estic millor aquí a Europa que no als Estats Units. I, clar, aquest tractat el que ens està dient és treure encels, treure barreres, treure fronteres i el mateix producte que pugui anar i vindre sense cap tipus de penalització. Qual això ens deixa a nosaltres una desavantatge molt gran. Nosaltres aquí no podem donar tot el ventall d'organismes genèticament modificats que fan als Estats Units que no tenen cap limitació. Nosaltres aquí no podem donar promotors de creixement com estan reglamentats i autoritzats als Estats Units. Nosaltres no podem donar hormones. Està totalment prohibides. Ens podria caure pena de presó. Als Estats Units és autoritzat i permès i reglamentat. Ostres, aquí nosaltres no podem engreixar animals clonats. Als Estats Units està permès. Tots aquests avantatges, inclús medioambientals, a vegades explico una anècdota que crec que és bonica saber-la. A Canadà, entrem en un ranxo i ens trobem un gran cartell a l'entrada on aquesta explotació està condecorada com una empresa, una explotació amiga del medi ambient. Ostres, vam dir, jolín, aquí n'aprendrem. Entrem cap a dintre, l'únic que tenia era una bassa on quan ploia molt, les escorrenteries feien cap en aquesta bassa. No estava formigonada ni res. Ostres, vam dir, nosaltres, a Europa, això ens provocaria el tancament de l'explotació i que el ramader n'és a presó. I aquí li estan donant una medalla per saber fer les coses. Claro, aquí hi ha una diferència tan gran que això ens provoca uns costos molt grossos. Nosaltres, la nostra explotació té que estar hermètica. Allà als Estats Units i a Canadà no cal que sigui hermètica, per lo qual ells poden produir molt més barat que nosaltres, després estem competint al mateix mercat, i si aquesta carn es l'acaben d'entrar a Europa, pues la veritat, creiem que per preu ens pot fer molt mal i ens pot acabar de fent desaparèixer com a sector. Nosaltres el que demanem és que en aquests tractats se vigili molt, se tingui en compte que el sector del boví és un sector perillós, un sector a protegir en aquest sentit. Pensem que nosaltres, si desapareixem, que seríem els engreixadors de vedells, el que fem la carn de vedella també podria desaparèixer, el que és la vaca de muntanya, perquè són els nostres clients, o sigui, nosaltres anem a comprar els vedells petits. Ells també podrien acabar desapareixent. Diguem de que tinguin en compte que un maltractat, un maltractat transatlàntic, pot arribar a carregar-se tot el sector de la vedella d'Espanya i de Catalunya. I això no únicament és no tindre carn, perquè en tindríem i més barata, el que la tindríem de més mala qualitat i possiblement tindríem el territori despoblat. D'alguna manera s'ha de protegir. No sabem com, si en ajudes, en compensacions, en protecció, o fent molta força perquè la carn que dintre Europa sigui produïda tal com l'estem produint nosaltres. És aquesta la por que tenim.
Sí. Bueno, el problema és que les regles del joc no són iguals per tots, o el que parlàvem, quan parlàvem d'aquest món globalitzat, és que a vegades es posa tothom al mateix paquet i les coses són molt diferents. Per exemple, quan parlàvem d'aquest informe de l'OMS, no es pot posar tot al mateix paquet perquè és molt diferent la manera de fer de la zona mediterrània a altres zones. O sigui, tot és una mica... Al final anem al mateix punt, no? D'aquest món globalitzat, aquesta dificultat de tot, no? Ja per acabar... Perdoni, és que se'ns està tirant el temps a sobre, perquè jo pensava, dic, no, anirem justos, però al final, com sempre, anem més justos i alguna pregunta me l'haig de carregar, però es veuen prou recolzats per l'administració de casa nostra? I, per acabar, quines demandes li poden fer al conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació? I, de pas, a la ministra, però, bueno...
Sí, bueno, recolzats per l'administració, és normal. Com a sector productor sempre hem de tindre els nostres rifirrafes a l'administració. Però sí que en els moments importants i quan hem necessitat el seu recolzament, l'hem tingut, en principi sempre l'hem tingut, i dona bo treballar a l'administració quan hi ha entesa, no? Quan se barregen les coses polítiques ja és més emprenyador. Però quan hi ha entesa, quan es pensen en global en el que és l'agricultura i la ramaderia, dona bo poder treballar en el sector. I com a demanda al conseller, anant molt ràpid, jo no li faré una demanda pel sector, sinó li faria una demanda únicament pel sector ramader, sinó per tot el sector agrari, i és que aconseguís, d'alguna manera, quan se senta aquesta taula rodona a la Generalitat de Catalunya, fes veure la importància que té el sector primari envers un país. Després de l'ensenyament i la sanitat, potser vindria a ser el sector primari el següent sector a tindre en compte, a protegir i a mimar, perquè és un dels sectors que està donant més vida al territori i està donant més... S'hauria de donar molta importància en aquest sector primari, que sembla ser que d'alguna manera l'hem deixat estar una mica per altres sectors més productius, però no tan socials, no?
Doncs amb aquesta demanda reivindicació acabem aquesta entrevista amb el senyor Gòdia, el que agraïm que ens hagi parlat del premi que han rebut aquesta setmana per part del Port de Tarragona i dels temes que preocupen el sector del vaquer de carn, que hem pogut tocar una mica així de passada. Ens hem deixat el tema de la PAC, però com que això segueix, ja tindrem més temps de parlar d'aquests temes.
Molt bé, Isidre, un plaer, tot un plaer.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, cap a 3:15 de la nit, Ràdio Vaticana a Ràdio Estel. Els titulars i l'actualitat de l'Església a Ràdio Vaticana, edició en castellà. Segueix la de dilluns a divendres, cap a 3:15 de la nit, a Ràdio Estel.
Queremos turrón, turrón, turrón.
Pero vea que sea.
Antio Xuxana.
Seguimos queriendo turrón.
Pero vea que sea Antio Xixona.
Y siempre queremos turrón, turrón, turrón.
Pero vea que sea Antio Xixona.
Antio Xixona.
Turrón, turrón.
Per Nadal ens agrada regalar.
I si busques un regal per algú que gaudeix pedalejant...
Al Cort Inglés tens el 20% de descompte...
En tota la marca Bipro.
Bicicletes...
Cascos, mallots, culots...
Només fins al 13 de desembre.
Motxilles...
Guants, ulleres...
Bidons...
Tota la marca Bipro amb el 20%.
Només al Cort Inglés.
Perquè ens agrada el Nadal.
La família de Natzaret continua sent un model bàsic per les famílies d'avui.
Al Catalunya Cristiana d'aquesta setmana, un dels participants al sínode dels bisbes explica la seva experiència. Parlem amb el pare Jesús Díaz, superior general dels Fills de la Sagrada Família.
Del camp a taula. L'actualitat.
El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Jordi Ciuraneta, va denunciar dimecres d'aquesta setmana des de Madrid les greus conseqüències que suposa per als agricultors i ramaders pel món rural en general la disminució d'aportacions de l'Estat en el nou programa de desenvolupament rural de Catalunya, vinculat a la nova política agrària comuna per al període de 2014-2020. Així, el pressupost de l'Administració General de l'Estat al Pla de Desenvolupament Rural Català 2014-2020 passa dels 230,4 milions d'euros del període anterior als 57,3 milions d'euros, el que suposa una disminució del 75%. La reducció del pressupost s'ha fet palesa de forma més accentuada als ajuts per la transformació i comercialització dels productes agroalimentaris de les indústries agroalimentàries i en matèria d'infraestructures agràries, com els regadius i també els camins rurals i la concentració parcel·lària. Pel que fa a la conferència sectorial de pesca, que també es va reunir dimecres a Madrid, el conseller Ciuraneta ha afirmat que Catalunya manté el seu desacord amb el model recentralitzador de les vedes plantejat per l'Estat per efectuar les paralitzacions temporals del 2016, que estan dins del programa operatiu aprovat per la Comissió Europea el passat 17 de novembre. Per la seva part, la Unió de Pagesos ha alertat que el preu a Mercolleida de la carn de porc s'ha reduït fins a gairebé un 25% en els últims dos mesos, situant-se a 0,953 euros per quilo viu durant la setmana del 3 al 10 de desembre. Per contra, aquesta davallada no ha repercutit en el preu pagat pel consumidor, tenint en compte que aquest va pagar el llom fresc a 6,93 euros al quilo l'última setmana de novembre, mentre que al ramader ara se li ha reduït el preu de llotja en un 24,12%. Per tot això, Unió de Pagesos demana a les administracions que actuïn de manera contundent davant d'aquesta situació de crisi del sector porcí, com també de la posició d'abús constant de la gran distribució i que vetllin per unes marges, per uns marges comercials justos per als productors. Pel que fa a les granges, el sindicat reclama mesures concretes de finançament, com ara crèdits tous, a través de mínimis i l'adequació dels mòduls de l'IRPF.
Del camp a la taula, els dissabtes a la una del migdia, a Ràdio Estel.
Els preus agraris. Cereals i leguminoses.
A la Llotja de Barcelona, el blat farratge ha cotitzat el dimecres 9 de desembre a 180 euros per tona, baixa 2 euros. El blat de moro francès a 179 euros per tona, disminueix 1 euro. L'alfals granulat a 145 euros per tona, repeteix. La colza d'importació a 229 euros per tona, baixa 4 euros. I la garrofa a 162 euros per tona, es manté.
Aviram.
A la Llotja de Bellpuig, el pollastre broiler blanc viu sobre granja ha cotitzat a 0,90 euros al quilo i el groc viu a 0,98 euros al quilo. El broiler blanc canal sobre escorxador s'ha fixat a 1,54 euros al quilo i el groc canal a 1,51 euros al quilo. La gallina pesada ha marcat 0,67 euros al quilo, augmenta 10 cèntims, i el gall 0,18 euros al quilo, repetint aquesta darrera cotització en relació a la setmana anterior.
Ous.
El preu per dotzena a la categoria XL als de més de 73 grams s'ha fixat a la Llotja de Bellpuig a 0,97 euros, disminueix 5 cèntims. A la categoria L de 63 a 73 grams a 0,86 euros, baixa 5 cèntims. A la M de 53 a 63 grams a 0,78 euros, disminueix 4 cèntims. I a la categoria S de menys de 53 grams a 0,58 euros, per tant, baixa 3 cèntims respecte a la darrera setmana.
Ubi.
El xai de menys de 10 quilos i mig ha cotitzat a 8,20 euros al quilo per canal a l'escorxador de Mercabarna. El de 10,6 a 12 quilos a 7,80 euros al quilo per canal. I el de 12,1 a 14 quilos i mig a 7,10 euros. Totes les cotitzacions repeteixen en relació a la setmana anterior. El cabrit s'ha fixat a 13,70 euros, per tant puja mig euro.
Conill.
El conill jove, de 1,75 a 2,20 quilos, s'ha fixat a la Llotja de Bellpuig a 1,76 euros al quilo. Disminueix 20 cèntims respecte a la darrera setmana.
Del camp a taula.
Quin tros de tractor! Cabina insonoritzada, facilitat de maneig, una consola de nova generació. Com l'has aconseguit?
Vaig anar a la meva oficina d'Agrobanc de la Caixa i els vaig explicar el que necessitava. Em van assessorar i em van donar el finançament adequat.
A la Caixa impulsem el desenvolupament del sector agrari amb solucions financeres per al dia a dia i els projectes de futur. Agrobanc. Financem el creixement.
Oli Antara, l'oli nou de la cooperativa de la Selva i l'Aleixar, ja és aquí. L'oli Antara, amb 115 anys d'història, gràcies a la seva qualitat i bon gust, ha estat considerat un dels millors olis de l'Estat. Oli Antara, te'l portem a casa a preu de molí. Telèfon 977-844-125 i a la web coselva.com. Oli Antara, el bon gust amb més història. El producte.
En aquesta secció que oferim setmanalment amb la col·laboració de Mercabarna, conversem en primer lloc amb Jordi Defez, responsable del Mercat Central del Peix. Hola, Jordi, i benvingut a Del Camp a Taula.
Bon dia, Isidre.
Bon dia. Quins peixos són els que més s'han comercialitzat aquesta setmana i d'on procedien?
I aquesta setmana podem recomanar la compra, per exemple, de peix blanc, com el llenguado d'Holanda, de França, del Cantàbric, de les Illes Britàniques i de Dinamarca. També hi ha hagut força llobarro de França, del litoral català i de la cornisa cantàbrica, pagre, també ha hagut bastanta quantitat i a bon preu d'Andalusia i Marroc, i peix de Sant Pere, tant de França com d'aquí de la part de Galícia. De peix blau, barat del Cantàbric, Galícia i França, melva, com ja vam recomanar la setmana passada, de la part de la Comunitat Valenciana i Andalusia, i acabaríem la nostra recomanació amb la tonyina procedent d'Àfrica, Àsia i de la part de Canàries.
Aquesta àmplia oferta es deu a que estem arribant a les dates nadalenques o és perquè ja és l'època que hi hagi aquesta...
Que n'hi ha molta bona oferta, com has vist també, de molt procedència molt diversa. Sí, sí. I bueno, llavors el preu també està força assequible.
Pel que fa al marisc, com ho tenim aquesta setmana?
Bueno, del marisc, aquesta setmana recomanaríem la compra de cargolí blanc de la part d'Itàlia i França, xirla d'Itàlia i Andalusia i també, com em sembla que també vam fer la setmana passada, bou de mar, que hi ha molt bona oferta i encara a bon preu, això segurament pujarà de la part de França i del Marroc.
Doncs gràcies, Jordi. La setmana vinent et dono festa.
Val.
Perquè, bueno, festa, perquè des de Mercabarna es presentaran les previsions de la campanya nadalenca, tant de peix com de fruita. Llavors, per no doblar la informació als nostres oients, doncs donarem aquestes dades, inclús algun plat que es farà saludable de cara a aquesta campanya nadal amb productes d'aquí del mercat.
Sí, em sembla que també pues, bueno, anirà bastant dirigit a lo que és una mica el menú dels nens, i bueno, pues, perfecte. Si em dones festa, demà l'agafaré i ens veurem la setmana següent.
Sí, pues, per Sant Esteve ens parlem.
Perfecte. Molt bé, Isidre.
Doncs moltes gràcies.
De res.
A continuació, com fem sempre, parlem amb Joan Cebrián del Mercat Central de Fruites i Hortalisses. Bon dia, Joan.
Hola, Isidre, què tal? Bon dia.
Bon dia. Quines han estat les fruites més comercialitzades i d'on procedien aquesta setmana?
Bueno, doncs tenim molta i variada. Tenim des de, no sé, raïm d'Alacant o taronges i mandarines d'Alacant i València, no sé, codolls de Lleida i d'aquí de Barcelona o caquis de València. Tenim encara magranes d'Alacant, xirimoies que ve de la zona aquella de Màlaga, de Motril, que és un microclima. També tenim papalles que venen de Canàries o mangos que venen de Màlaga, melons de Brasil, és que tenim de tot.
I d'aquest de tot, sé que ens volies parlar una mica més en profunditat d'un d'aquests de tots.
Sí, un d'aquests de tots, que ja bastant i variat, com pot ser la taronja, que ara ja...
I que ja hem parlat altres anys, però que és bo recordar les avantatges i, bueno, una mica característiques d'aquest producte que l'hem tingut sempre, que el tenim aquí, però que és bo recordar-ho com és la taronja, però amb un alt contingut de vitamines, no?
Sí, sobretot la vitamina C, que es va molt bé pel refredat, ara amb aquest temps, doncs és ideal un suc de taronja al matí, sempre ens ajuda una miqueta doncs, a estar més... menys refredat, més sanets.
Sí, més no psicològicament. Perquè molts productes d'aquests psicològicament van molt bé. La gent se'ls pren amb una fe...
Sí, perquè altres fruits, com és el kiwi, que té poder més vitamina C que no pas la taronja. El que passa que... Bueno, la taronja és nostra. Jo m'estimo més una bona taronja que no pas un kiwi. Però, clar, també és qüestió de gustos.
Bueno, ja que ho fan tot,
eh? I aquí no entrem, oi?
No, ja que ho fan tot. Jo ho veig per casa, que ho fan tot. Molt equilibrat, però la taronja pel matí, després continuen amb un kiwi i acaben amb un plàtan.
Exactament, sí. Ho podem combinar, que sempre es veu anar variant.
Doncs, tot teu.
Sí, explico una miqueta per sobre que, bueno, que és originària de la zona de la Índia, del Vietnam i del sud-est de la Xina.
No era de València. I... ja m'has frustrat.
Sí, bueno, la taronja de la Xina. Sí, de fet, quan va arribar la taronja...
Sí, naranjas de la Xina, no?, com diuen. No? Eh? És un comentari que fan, no?, naranjas de la Xina.
Sí, naranjas de la Xina i arròs de València, oi? Sí. Doncs sí, de fet, doncs és originària d'aquella zona. I quan va arribar aquí... Li deien així, taronja de la Xina, que és curiós. Després ja es va quedar en taronja i ja està, però en principi és així. De fet, a Sud-amèrica encara hi ha zones que li diuen que és la taronja de la Xina. Doncs mira, doncs la taronja, de fet, la que mengem, és un híbrid, que és del taronger dolç. És un híbrid, però anem a dir barrejat, no?, entre el taronger dolç, el taronger amar i d'altres taronges que van ser híbrids o diferents varietats, que es van anar barrejant i que a vegades espontàniament han sortit diferents varietats. El que sí que és cert que va haver un canvi molt, molt important en com va començar amb les Índies, ja que Portugal el que va fer amb el segle XVI aproximadament doncs va portar, diguéssim, dos varietats. Una que era que li deien la Citrus sinensis i l'altra la Citrus reticulata. De fet, eren dolces en un principi. I amb espanyol, que és el que et deia abans, era la taronja a la Xina, tal qual. I també se li deia taronja mandarina. O sigui, una era la taronja de la Xina i l'altra la taronja mandarina o tangerina. I que després, ja més tard, doncs, bueno, va passar a anomenar-se simplement això, taronja. De totes formes, els que feien els marins portuguesos, sobretot espanyols, àrabs i holandesos, que eren els que més viatjaven en aquella època, era plantar tarongers al llarg dels seus recorreguts, degut a que hi havia un problema de malaltia per no menjar un producte fresc, com eren verdures i fruita, que era l'alfabeta aquesta, l'escorbut. Llavors el que feien era plantar i sempre tenien fruita fresca, que era el que necessitaven, bueno, per estar pues, prou bé. També és cert que hi ha una varietat, i normalment no parlem de varietat, sinó parlem en general del producte, però hi ha una varietat que és la sanguina o sanguinelli, que és una taronja que ara amb el mercat la tornem a recuperar. A poc a poc cada any hi va haver una miqueta més. I és aquella taronja que no és massa grossa, té una pell molt enganxada a la carn, i és vermell, el suc és vermell, per això se li diu sanguina, perquè és vermell. Jo recordo quan era petit, que l'estovava molt, 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 li feia un forat amb el dit i me la bevia, perquè realment el que té és molt de suc. Vull dir, és una, que no agrada perquè el suc és vermell, però que realment és una taronja doncs, amb molt de suc i que, bueno, que ens hi va molt bé. I després, com a anècdota, bueno, recordem que en l'any 1982, tampoc fa tant d'això, aquí a Espanya es va celebrar el Mundial de Futbol i que la mascota no deixava de ser una taronja, que li deien el Naranjito. Si més no, bueno, doncs és curiós. No?
Va ser molt amarga, aquesta taronja.
Sí, però ja fa dies, sembla que estigui aquí.
Va ser la primera vegada que no es van classificar ni per la segona fase, o sigui, imagina't
bueno,
tu.
Bueno, som dolentors, què hi farem? Sí, però no. Ja hem guanyat un mundial, no patim.
Sí, no, però vull dir que una vegada que s'organitza, vull dir, va ser una experiència, bueno, ho deien, no?, amarga, aquesta taronja, el Naranjito.
Sí,
amb el simpàtic que era.
Amarga, sí.
Bueno, i a part, també va servir per promocionar tots aquests productes, perquè tots els seus amics, evidentment, eren fruites, si no recordo malament. O sigui
exactament,
que...
això ja és important, perquè sempre parlem del mateix salut, no? I, bueno, i a part de tot, la taronja doncs, és un producte nacional molt important dintre del comerç nostre.
I després d'haver parlat d'aquesta fruita, com tenim les hortalisses aquesta setmana?
Pues mira,
suposo que el mercat
variat,
està...
No sé si
això. El tot i variat és el teu titular.
Tenim de tot, oi que sí?
Sí, i variat.
Doncs mira, tenim, no sé, faves i pèsols des d'aquí de Barcelona, o la mongeta tendra, que tant es ve d'Almeria com d'aquí de Barcelona, albergina, com sempre, i pebrots també de la zona d'Almeria, bledes d'aquí de Barcelona, carbassó, que es ve de Tarragona i d'aquí de Barcelona, els tendres també es venen d'aquí, a propet, o calçots, que es venen de Tarragona i Barcelona, espinacs, no sé, coliflors, broquis, que es venen d'aquí de la zona de Barcelona. És que ja dic, és que tenim absolutament de tot. Estem ben abastits i no hi ha cap mena de...
Ara, les pastanagues no es parles gaire, eh? Sempre es parles d'això, però, per exemple, les pastanagues?
La pastanaga, boníssima. I més ara, també en tenim molta, però això ja ve més bé de la zona de Navarra, d'aquella zona.
No es ve... No, jo és que ara estic pensant en els productes que veig molt últimament i no sé per què la pastanaga la veig molt.
Sí, bueno, és que a més és un producte que la fem servir moltíssim.
Sí, no, jo com que fa molts purés i d'això amb carbassa
no, i a més amb qualsevol brou, que ara per Nadal aquí tenim molt costum de fer una bona escudella, és un producte imprescindible a l'hora de fer-ho, vull dir que és un producte que es fa servir moltíssim i de fet, bueno, tot l'any. I va molt bé, per la pell, el coreté que té li va molt bé per la pell perquè et protegeix dels raigs solars i, bueno, va francament bé. I a més reforça el nervi òptic, també va per la vista. Vull dir que també és un producte que és una hortalissa molt, anem a dir, molt senzilla, però que a nosaltres es va molt i molt bé.
Doncs amb aquesta recomanació de que la gent mengi per un costat taronges, com hem dit abans, i per l'altre pastanagues, agraïm al Joan la seva col·laboració setmanal i tornem, com hem dit també al Jordi, d'aquí dues setmanes per parlar del moviment que hi ha hagut en el mercat central de fruites i hortalisses.
Doncs bé, dintre de dues setmanes, que com haurem passat Nadal ja, que passeu un bon Nadal.
I fins aquí la secció setmanal del producte.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. El plat.
Bon dia, Mercè.
Molt bon dia, Isidre.
Quina és la recepta que ens portes en aquest apartat que oferim amb la col·laboració de l'Associació de Concessionaris del Mercat de la Vall d'Hebron i l'Espai Cuina'm?
Mira, Isidre, fa uns dies va passar per l'Espai Cuina'm la Nuri Soto, autora del blog Cuinetes, que va oferir una classe sobre com preparar sopes i cremes. La veritat és que va anar molt i molt bé. Les que presentem avui als nostres oients és una recepta que es va preparar durant aquella classe. En concret, es tracta d'una crema de ceps amb pilotilles i avellanes.
I quins ingredients necessitarem per fer-la? Que em sembla que seran bastants.
Doncs caldran 500 grams de ceps, 1,5 litres de brou de pollastre, 500 grams de ceba tallada, 1 gra d'all trinxat, 1 brot de farigola, uns brins de safrà torrats, 50 grams de pa de pagès torrat sense crosta i 15 grams d'avellanes. Isidre, per les pilotilles necessitarem 100 grams de carn picada de porc, 100 grams de carn picada de vedella, un ou, sal, pebre i pa ratllat.
I després d'aquest llarg llistat d'ingredients, com elaborarem aquesta recepta?
En primer lloc, posem en una olla 1,5 litres de brou de pollastre que deixarem que bulli. Fora del foc li infusionarem una branqueta de farigola durant 10 minuts, tot ben tapat, colem i reservem a l'olla. En una paella, amb un raig d'oli, afegim la ceba i l'all i el deixem confitar sense que arribin a enrossir-se. Incorporarem els bolets nets i secs i a foc viu. Deixem que es beguin l'aigua de constitució. Condimentem i reservem. Isidre, el següent pas. Donem un bull al brou infusionat i tot seguit hi afegim el brins de safrà torrat, els bolets amb el sofregit i el pa de pagès torrat sense crosta, esmicolat, mantenint l'ebullició en 5 minuts. Afinem el que seria la condimentació i retirem. Fora del foc, triturem el contingut de l'olla amb un túrmix fins que quedi una textura homogènia de crema. Reservem en calent. Seguidament fem les pilotilles barrejant en un bol les carns picades, l'ou i el condimentem, això al gust. Barregem, afegim pa ratllat fins que ens quedi una textura de pasta que ens permeti formar les pilotilles. Una vegada formades, les fregim en abundant oli fins que ens quedin d'aquell to ben torradetes. Reservem de nou. servim els gotets amb una pilotilla dins i les avellanes torrades esmicolades. Ho acompanyem, si voleu, d'una gatgerreta amb la crema de fredolics ben calenta i la servim dins el gotet al moment. Fins aquí la nostra recepta d'avui. Bon profit.
Del Camp a la Taula, els dissabtes a la una del migdia, a Ràdio Estel. L'agenda.
Avui, dissabte 12 de desembre, es fa a Vimbodí i Poblet a la primera jornada de la Tòfona de Poblet i a Batea una jornada sobre el present i el futur del sector cunícola català. Dilluns 14 realitza a Prats de Lluçanès una jornada sobre els escorxadors de proximitat. A Ripoll, una en la que es presentaran idees d'elaboracions amb xai del Ripollès per carnisseries i restaurants, i a Llavorsí una sobre noves eines i recursos turístics al Parc Natural de l'Alt Pirineu. Ja el dia 15 es du a terme a la Vall de Bianya una jornada sobre fertilització i maneig de pastures. A Guardiola de Font-rubí, una en la que es parlarà dels principals ajuts per al sector vitivinícola català, i a la Vila Rodona, una sobre la revisió d'equips d'aplicacions de productes fitosanitaris. Ja el dia 16 de desembre se celebra a Santa Coloma de Farners una jornada sobre actualitat i problemàtiques de la gestió de la fauna en el context urbà i periurbà. A Premià de Dalt, una sobre la importància en la selecció del material vegetal de plantes aromàtiques i medicinals. A Plans de Sió, una sobre mesures compensatòries per la millora dels hàbitats esteparis. I a Constantí, una sobre la millora de les produccions ramaderes mitjançant el benestar animal. El mateix dia també es fa a Vic una jornada sobre les oportunitats en l'ús agrícola de les dejeccions ramaderes i el compost, i a Caldes de Montbui una sobre quantificació i oportunitats de millora dels impactes ambientals del sector agroalimentari. Ja el dijous 17 de desembre, la Tallada d'Empordà acull una jornada tècnica sobre el cultiu ecològic de fruiters de llavor, les Borges Blanques una sobre la poda de l'ametller en plantacions de rec, a Vic una sobre les responsabilitats dels titulars de les explotacions de porcí, a Cabrils una sobre la revisió d'equips d'aplicació de productes fitosanitaris i a Manresa una sobre sobirania energètica. Per la seva part, el Servei de Capacitació Agrària del Departament d'Agricultura de la Generalitat ha indicat que l'Escola Agrària de Gandesa organitza del 14 al 17 de desembre un curs de manipulador i aplicador de productes biocides d'ús ramader. I del 16 al 18 de desembre s'efectua a l'Escola Agrària de Targa un curs de gestió de comunitats de regants.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat.
Quin tros de tractor? Cabina insonoritzada? Facilitat de maneig? Una consola de nova generació? Com l'has aconseguit?
Vaig anar a la meva oficina d'Agrobanc de la Caixa i els vaig explicar el que necessitava. Em van assessorar i em van donar el finançament adequat.
A la Caixa impulsem el desenvolupament del sector agrari amb solucions financeres per al dia a dia i els projectes de futur. Agrobanc. Financem el creixement.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra Clos de la Torre és un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat. Fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses: l'Argudell, el Picual i el Frantollo. Oli d'oliva verge extra Clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com, contacta a info@closdelatorre.com i al 972 51 03 69.
Les fires.
Des d'ahir divendres 11 i fins a demà diumenge 13 de desembre se celebra a Cardedeu la Fira de Nadal i del Torró Artesà, i al Prat de Llobregat, la Fira Avícola de la Rasa Prat. Avui i demà es fa a les Franqueses del Vallès la Fira Mercat de Nadal i Entitats, i a Baix, el Mercat de Nadal, Fira de Capons, Aviram i Motius Nadalencs. I demà diumenge, dia 13, Sallent de Llobregat acull la Fira Mercat de Santa Llúcia, Prats de Lluçanès, la Fira de Santa Llúcia, i Espinelves finalitza la Fira de l'Avet.
Del Camp a la Taula, els dissabtes a la una del migdia, a Ràdio Estel.
I fins aquí l'espai d'avui. Tornem la propera setmana a Del Camp a Taula amb molta més informació i entrevistes dels sectors agrari, agroalimentari, forestal i pesquer de Catalunya. Aquí, a Ràdio Estel.
Del Camp a Taula, amb Isidre Font.